Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 23 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Tataret, Roser Zequiel i Robert Sabé, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Us presentarem l'últim llibre de Mia Vancells i Agustín Méndez, Llegué con más tiempo de lo habitual, Beirut, Barcelona. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem del càncer de cèrvix amb la doctora Laura Balcells de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa en la Setmana Europea de la Prevenció d'aquesta malaltia. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles d'Eduard Gené. I per acabar, ho farem al ritme santcugatenc amb la visita de l'artista santcugatenca Admire. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de l'estratègia alimentària 2025-2028 de la Generalitat. Ara us expliquem exactament què és. Es tracta d'una mesura que vol augmentar del 20% al 50% el consum de productes alimentaris de proximitat per part de l'administració pública. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, ell és veí i membre, veí de Mirasol i membre del Consell de Barri, l'Eva Tataret, mediadora literària, i la Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat. Molt bon dia, benvinguts a tots tres, benvingudes.
Hola, bon dia.
Ara parlarem d'aquest full de ruta alimentària que ha presentat aquesta setmana la Generalitat. El govern obligarà les administracions públiques a fer un 50% de la compra d'aliments a base de productes de proximitat. Això afectarà, per exemple, els menjadors dels centres educatius, les presons i els centres sanitaris, entre d'altres. És una de les mesures incloses en això que dèiem, en l'estratègia alimentària 2025-2028, que ha presentat aquest dimecres el conseller Òscar Ordeig, d'acord amb la llei d'alimentació que l'executiu preveu tenir aprovada aquest any. Ordeig ha apuntat que el producte de proximitat representa ara tan sols el 20% de les compres d'aliment del sector públic i ha assegurat que doblar-ho, de fet una mica més, arribar al 50%, generarà un impacte de 100 milions d'euros. El conseller ha defensat que cal educar i sensibilitzar la societat sobre la importància del consum quilòmetre zero. Sentim-lo.
Hi ha productes de casa nostra més valorats pel Japó o pels Estats Units o per Xina que pels propis catalans. Per tant, necessitem educar, sensibilitzar els ciutadans de Catalunya que tenim uns productes de gran qualitat i que han de ser coneguts. I que les decisions de consum no es poden regir només pel preu exclusivament. Demanem també que es faci una compra conscient dels productes de casa nostra, on el preu és un indicador però no pot ser l'únic.
Què en penseu d'aquesta nova estratègia de la Generalitat que vol enfortir el consum de proximitat? Ho fa per diversos motius. Un és la sostenibilitat, l'altre és la salut, l'altre és la qualitat. Us sembla una bona política? I d'altra banda, aprofito també, us sorprèn que des de l'administració pública es consumís, no vull dir només, però un 20% de productes de proximitat i el 80% restant no ho fos? Com valoreu aquesta proposta pel canvi perquè sigui un 50% al consum, que de moment es faci des de l'administració pública d'alguna manera, algú ha de donar exemple, no?
Bueno, una mica, jo crec que tot depèn dels després de condicions a l'hora dels contractes, no?
Uh-huh.
Me'n recordo que fa uns anys, quan va sortir el decret de menjadors, que, no? Des de la Generalitat ens que ens explicaven, no? A les AFAs, és que tot depenia de les condicions que posessis tu en el plec de condicions per licitar aquest servei, no? O sigui, està a les seves mans, no ara, sinó de sempre. Si tu prioritzes a l'hora d'atorgar un contracte que sigui el preu, no? Ara ens posem les mans al cap, no? És així de fàcil, jo crec, eh? Vull dir que perfecte, eh? Que es prioritzi, però...
Et sembla que va tard.
Home, va tard i és una mica... no sé, no? Aquesta sensació a vegades que els ciutadans ens prenen com si fóssim estúpids, perquè el consum que podem fer el ciutadà a l'hora d'anar a comprar al mercat, ¿vale? És una part, jo crec, que si es posa, no és tan gran. O sigui, el que consumeix l'administració amb les escoles, amb presons, hospitals, amb els hospitals... Ai. Perdona, aquí és on hi ha el gran consum. I això està només a les seves mans. Si tu al plec de condicions poses que sigui, no?, una empresa local, o que el producte sigui, però si el barem és més alt el preu, perdó, bueno, no sé, la sensació aquesta, que ara s'estaran atabalant amb això una mica, i quan veiem, no?
No ho veus factible a l'hora de la veritat, que es traslladi a l'hora en el plec de condicions per fer aquests contractes.
És voluntat, és posar-ho allà, no? És posar-ho, que sigui, igual que no, l'empresa del menjador, doncs que tingui el 80% de personal, que sigui del municipi on t'està donant-se el servei del menjador, per exemple, no? I és tan fàcil com això, tu poses el plec de condicions per licitar allò. Ostres, si l'administració no pot posar que sigui, no?, un no sé quant era, un 50, un el percentatge que sigui de producció local, que és normal, perquè no evitem el que... No?
De proximitat,
que
perquè clar, local en alguns llocs em sembla que clar, no menjarien
però
res.
Però ens estalviem, no?, tota aquesta... La contaminació de portar les coses cap aquí, cap allà, no? Però clar, si el que prima és el preu...
Després parlem del preu, si voleu, que ell també ho ha apuntat, que no ens podem regir només pel preu. Després en parlem també. Roser, Robert, valoració així...
Bé...
General.
El tema m'interessa perquè ha sigut part de la meva feina i després m'interessa molt perquè, per sort, aquí a Sant Cugat tenim una persona que en sap molt, que és l'Idon Martrat, que és la coordinadora d'una entitat pública que es va fer fa 2 anys entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que junta 5 milions de persones, i que tracten una mica aquest tema, de fer que l'alimentació sigui més raonable, més sostenible... En fi, posar-li tots els adjectius que calguin, però podríem parlar, resumint-ho, una alimentació més amb sentit comú. La companya ho ha dit abans, vull dir, els plecs de condicions, la pregunta que ha sortit en el programa, per què 50 i no... per què 20 i no 50? Bé, doncs perquè, entre altres, moltes altres coses, i ho has dit tu, la proximitat és un concepte absolutament relatiu. Vull dir, ara estem molt pròxims i per algunes persones seria molest i per altres inclús estem massa lluny. Però això ens passa el mateix amb l'alimentació. Al nostre municipi, producció de proximitat no en podem tindre. I per tant, quina és la proximitat? Doncs la de Mercabarna, que per algú la vam pensar en regió metropolitana. I Mercabarna d'on es nodreix? Doncs vés a saber d'on. I això al final dona un flux de costos i de modes que farà molt difícil que sigui realment aplicable aquesta norma del 50 i el 20. El propi conseller ho ha dit, i a mi em fa molta por. Aquestes frases em recorden l'època del Quico, i això es diu autarquia. Compre productes espanyoles, la naranja espanyola és la millor, etcètera.
De fet, s'ha defensat abans que se l'ataqués d'això, de l'autarquia. Deia que no, sinó que volia afavorir el consum de proximitat. Ell mateix va treure el tema a la roda de premsa.
I després hi ha un concepte que es barreja, que és l'alimentació, amb tota la cadena de valor, des del camp fins a la boca, i tornar al camp, podríem dir, reciclant-lo, i el negoci. No ens enganyem, els pagesos, si part del seu problema és que no són rendibles les explotacions. I, per exemple, la primera indústria agroalimentària de Catalunya és el porc. I el porc ni posant-nos-hi en sèrio de menjar cada dia 6 reaccions de porc, podríem entrar tot. És una indústria que sobretot es basa en l'exportació. De fet, ja ho sabeu, quan Xina pateix, Xina, podrien dir, nosaltres gaudim, i a l'inrevés. Per tant, és un tema com molt complicat, el tema que... Què li veig de positiu? I aquí segueixo el fil per randa, li dono martrat. En els col·lectius on es fa, són els col·lectius que l'administració pot incidir-hi de primera mà. I ja no parlo tant dels edificis públics i de les presons, tot el respecte, però sí dels infants. Si se'ls ensenya a menjar d'una altra manera com mengem ara, possiblement el factor de consum que hi hagi d'aquí 25 anys, una generació, pot ser radicalment el d'ara. Però no ens enganyem. Vull dir, no tothom està disposat a fotre's un palo santo ara, perquè, i per exemple, la gent prefereix més menjar-se maduixes o gerds, que es produeixen en hivernacle, i no es produeixen aquí al costat. I això per treure un exemple. Val? Com sempre parlo massa.
Però... No, parlem després, si voleu, també del factor educacional de tot plegat, que evidentment també és el que genera hàbits de consum, i una de les mesures que s'impulsen també és incorporar-lo en una prova pilot per ara a les escoles. En parlem després, si voleu.
Seria molt important, perquè jo crec que és el primer, el segon pas. Però el primer pas crec que també és el de ja a casa, com els ensacos, a l'hàbit que els hi donem, com els donem, com els pugem. Llavors el col·li, això també és molt important.
Però hi ha moltes escoles que tenen, parlo de fa anys, uns menús, no?, basats amb el producte de temporada, no? Vull dir que si no hi ha carbassons, no es menja en carbassons.
És curiós, sí.
Clar, però el que passa és que socialment és molt difícil, perquè hem de fer
una reeducació, no?
Això, clar, perquè estem acostumats ara que tenim de tot,
per lo que te deia, sempre. Jo, de base, ja.
Clar, de tot sempre. I és molt difícil, no? Quan compres per cistella, no?, que sí, és el que hi ha, no? És com, me'n recordo, nosaltres fèiem cistella que fa 2.000 milions d'anys, i ja a mi me sortava difícil a vegades, que dius, un altre col, por favor, no? Ja no podia més de col. No, és veritat.
Sobretot si el producte de temporada és d'aquell que no acaba d'agradar a casa.
Sí, era com molt difícil. Jo me'n recordo d'aquell moment de com coi poso més la col aquesta, no?, amb la canalla petita, que era com molt difícil.
Les cremes, Eva, les cremes, sí, ho solucionen.
Oh, sí, que els meus fills jo creiem tenien una mania. Però és veritat, no?, que era, és anar a contracorrent, no? I aquest contracorrent és molt difícil, has de militar molt. Militar tu, militar... I el temps, no? O sigui, cuinar requereix temps. Temps. I només cal mirar la quantitat de menjar, no?, que ja està preparat a tot arreu. És que és a tot arreu. És espectacular. És espectacular. O sigui, hi ha menjars que dius... A veure, no? Que potser...
No és el que costa,
mira, no?
Fer,
no és el que costa fer.
Però la gent va a lo pràctic.
L'arròs, no? Aquests gotets d'arròs, que és bullir arròs.
Clar, i dius, és que això són... No? Però és molt... Vull dir que ens estem... És xulo, és perfecte, no? Tant de bo. Però ens estem demanant un... El que comporta per posar-ho en marxa... Bueno, ja, jo com a senyora gran m'ho miro una mica com ui, no sé jo.
Per ser positius, en tot cas, per tenir un xic d'esperança que a vegades també està bé sense ser naïf, no? És evident, crec, que com a societat tenim deures per fer, tenim molt pendent consumir producte de proximitat, consumir producte de temporada, traslladar-ho així a les nostres famílies, els que són pares i mares que tenen la responsabilitat, no? Però per algun costat hem de, per algun lloc s'ha de començar, no? Creieu que és un pas endavant? Creieu que això és un anunci cosmètic? Això pot ajudar al sector agroalimentari català o no tindrà cap impacte? Ells anuncien un impacte de 100 milions d'euros al sector. Potser podem entrar en què és la proximitat, com deia el Robert també, no?
És que jo crec que és molt important que sigui una cosa comuna, que comencem de la base ja, que si es comença a fabricar els pagesos a fer verdures, a fer, jo que sé, coses de el màxim natural possible, nosaltres, els consumidors, comencem a comprar-ho. Sí que és veritat que després hi ha la cosa del preu que fa que això també va ballar. Però és començar a habituar-nos a agafar el ritme aquell i valorar que és aquella mongeta o la mongeta que ve de qui sap on. I tot és començar amb aquest rol, eh? No és deixar, bueno, però no, comencem, practiquem-ho. Crec jo, no sé, no deixar-ho de banda.
Avui he vingut descansat i no vull ser destroyer. Per tant, no vull pensar que és el greenwashing que la comunitat europea inclús ha forçat per llei a suprimir. Vull pensar que volen que sigui una actuació de transcendència. Però compte, vull dir, compte perquè a vegades em fa por, podríem dir, un món tan petit, les contrainformacions que ens venen. Ara estem parlant de proximitat, estem parlant de tres col·lectius molt concrets que són importants, però tampoc és el X més important. Ells va parlar del turisme a Espanya, perquè hi ha la Fira de Turisme a Madrid, i es va parlar de que estaven contents perquè havíem sobrepassat els 90 milions de visitants. Quan ve un senyor de Minnesota, o una senyora de Xangai, o un senyor de Bersabé on, el primer dia li pot semblar exòtic menjar-se popets de proximitat amb ceba i rovellons, però el segon dia diu, això és una porqueria que jo en la meva vida he menjat, i per tant són els famosos bufets internacionals que trobem tant en els hotels com en el centre de Barcelona. Inclús, si ens anem a la plaça aquí d'Octavià, veurem el tipus de menjar que estem rebent en un poble de Catalunya, val? Per tant, piano piano se va lontano, està bé per conscienciar les generacions que venen, però potser fem una mica més, val? Forcem a que realment el turisme té que 90 milions de persones són els que podrien dir, perquè aquests 90 milions de persones que venen amb molt bona voluntat i gràcia i tot el que es vulgui, són els que fan que Mercabarna exporti determinades coses, perquè és el que es passa quan anem de turisme. Segons a quin país anem, mengem dos dies el que trobem pel carrer i els altres dos dies mirem de tornar a la racionalitat nostra, racionalitat nostra, que no vol dir que sigui racional, perquè ens sembla que tenim mengem amb més salut. Penso que
jo menjo el que em fan allà, trobo que forma part del viatge.
Sí, senyor.
Clar que no puc parlar però, en boca de tothom, però la gastronomia d'un país no forma part de l'experiència, també.
Però fixem-nos una mica tota aquesta moguda que hi ha, vull dir, jo penso
que tenim una gastronomia, crec que la catalana i la mediterrània, que és meravellosa, que és diversa i que a més és saludable, vull dir que pot ser l'enveja de moltes gastronomies.
Però per aguantar 20 milions de turistes que van aterrar a Catalunya, més els 8 i pico que som, o sigui, per 32 milions de turistes, no.
No tenim,
o sigui, no tenim prou sardines, ni mongetes, ni.
Bueno, i el preu que se li paga al pagès és una altra cosa, vull dir que amb aquestes grans... com es diu això, grans superfícies, no? que collen i collen i collen, és no? Que a vegades nosaltres com urbanites pensem, saps com poden llançar, no? No collir les mandarines, no collir el que sigui,
clar,
perquè si costa més diners que no. Llavors també a vegades ho volem tot, volem que sigui sa, que sigui de temporada, que sigui del pagès i a més que sigui barat. Home, perdona, tot no es pot tenir. No? També hem d'aprendre una mica això, no? Que quan es parla de l'estalvi, no? Estalviem primer de tot amb la cistella de la compra. Home, potser seria de ser l'última cosa on hauries d'estalviar, no? Sí, sí.
També és veritat que alerten, per exemple, la setmana passada vam tenir aquí una membre de la xarxa de consum de proximitat de Sant Cugat, i ens parlava també dels preus, no?, del producte de proximitat, i parlava fent referència al mercat de pagès que hi ha cada dissabte a Mirasol i cada dues setmanes aquí davant del mercat de Sant Pere. I ens deia que també hi ha una falsa creença de que tot el producte de proximitat és més car, quan a vegades no és així. Si ara anem al mercat a comprar taronges o a comprar mandarines, que és quan toca, no?, possiblement són fins i tot més barates que en altres botigues especialitzades en vendre fruita i verdura que tots ens venen al cap o a les grans superfícies. El que passa és això, que hem de consumir doncs el que toca a la temporada, que és el que ens poden oferir la gent que va al mercat de pagès. Per tant, el preu a vegades caldria comprovar-ho, no? I després el conseller parlava del preu, que no podem consumir només pel preu. Clar, jo crec que és una afirmació feta d'alguna manera des del privilegi, no? Sí que és veritat que crec que podem demanar-li a una part de la ciutadania doncs aquest esforç i aquesta responsabilitat amb el producte de proximitat, encara que suposi una cistella un pèl més cara, però és veritat que hi ha persones que potser no poden fer front a aquest encariment de la cistella per consumir de proximitat. Aleshores, el preu és o no és també un factor, i aquí li podem demanar aquest esforç. A l'administració sí, però les butxaques que tenen problemes per arribar a final de mes amb uns sous extremadament precaris, amb una situació on l'habitatge és més car que mai, també li hem de demanar aquest esforç? Què creieu?
Jo crec que l'important és el que dius, és els de dalt són els que poden ajustar-ho, i el de peu, el que pot, evidentment, consumir-ho, i el que no pot no pot fer-hi més. Ja, si per fer-ho ser per anar a comprar un preu mínimament raonable, com si ell troba de 10 i l'altre el troba de 7, un tirar.
Sí, sí. Amb el preu del menjador escolar, per exemple, que està, uh-huh, està marcat per ell, el preu del menjador, clar, si l'empresa que està donant el menjar fa una aposta per comprar, no? Sant Cugat, no? Va comprar aquí, jo què sé, no? Als Pagesos de Collserola, les coses, sap que allò és més car que si ho compra, no? Depèn d'on, però el preu del no pot pujar-ho. Llavors, algun lloc s'ha de treure. O sigui, si a mi m'entren, no? Si a mi em paguen 5 euros per l'àpat, i a mi el menjar em costa una mica més, d'algun lloc he de treure. Llavors, tots els actes tenen conseqüències, vull dir que hem d'estar disposats potser, no?
Per tant, aquests contractes hauran d'augmentar la dotació pressupostària.
O sigui, és com més, o sigui, que tot va una mica més enllà, no? Oi, que guai, no? Podem, ara comprarem, vale, doncs això què suposa? Mira, què suposarà, no?
Aprofitem que parles de les escoles, que és un dels llocs on tindrà incidència aquesta mesura si finalment s'aprova al Parlament, perquè s'ha aprovat pel govern, ara falta que el Parlament li doni el vistiplau. Una altra iniciativa és que als centres educatius s'introdueixi la formació alimentària per inculcar hàbits saludables als més joves. Es farà una prova pilot. Què us sembla aquesta proposta? I quins altres hàbits proposaríeu per fomentar aquests hàbits saludables en el consum alimentari?
Jo és el que et deia abans. Jo crec que ja els hàbits ja han de venir de casa. Perquè si vols una bona salut per l'adolescent, comença des de baix. Si a casa ja l'acostumes a comer un cop a la setmana, gran, un cop a la setmana, verdura, i el nano ja té aquest hàbit, al col·legi ha de continuar, hauria.
El problema és que ara per ara, no, possiblement moltes famílies no tinguin aquests bons hàbits alimentaris i potser hauran de començar a ser la mainada i expliqui a casa un xic com s'ha de menjar.
De fet, els menjadors escolars, no, que passen al menú del migdia, i de fet, a moltes escoles et passen la proposta de sopar perquè sigui, no? Que de fet
sigui equilibrat.
Perquè sigui equilibrat, eh? Vull dir que, i que es fan...
O sigui, tot això ha d'anar molt bé.
Fa molts anys,
Hi ha una cosa que no vaig trobar, jo parlo perquè el meu net ja ho he vist, i els nens també ho he vist, a vegades em diuen el que mengen, i penso, mira, per exemple, hi ha al col·le, hi ha coses, que has menjat pizza. Un dinar al migdia pizza? Bueno, hi ha unes coses de menjar...
Una pizza pot ser bona, també, no?
Però
si no és d'altre
processat. No sé, potser que és una cosa, no sé, a males, un sopar de la tarda que vens tard de casa, va una pizza. Però un àpat de migdia, que és, per mi és el puntal, a part d'esmorzar, hi ha coses que donen de menjar que no...
Normalment
o sigui, estan... desfassada,
sí,
no ho sé.
Suposo que a les, com es diu això, als hospitals també, evidentment, han d'estar supercontrolats, no? Okay. Però jo és un món que no conec, però a les escoles la veritat és que els menús de migdia són estan molt pensats i molt equilibrats, molt pensats. De fet, per exemple, ens cridava l'atenció a vegades, no, aquesta entrada de molt llegum, bueno, perquè els nens no mengen llegum, només mengen el llegum
de l'escola.
Però després els pares, no, bueno, com ja mengen bé a migdia, no?
Compensa.
Ui, llavors, sí, no? És una mica... Sí. Deia que, no sé si cosmètica, no sé si m'atreviria tant, no? Però...
Jo hauria un altre meló. Assumint, com s'està assumint, que l'alimentació és un pas a la salut, val? La salut individual està claríssim, vull dir, què mengem, com ho mengem, etc, però també la social, vull dir, que hi hagi pagesos al camp, evitem el despoblament, i això és la salut social en gran, incrementem la biodiversitat o com a mínim la mantenim, evitem incendis forestals, regulem, etc. Tota aquesta sèrie de coses. Molt bé. Si tan important és, per què no fem el mateix tracte que tenen les medicines? És a dir, hi hagi un tipus d'alimentació bàsica, que això, per sort, tenim grans nutricionistes, grans especialistes, que ens podrien dir X calories al dia, X tipus de proteïna i tal, que fos quasi perdó, que es pogués anar a comprar, podríem dir, amb uns bonus claríssims.
Una dieta pública.
Una dieta pública. I a partir d'aleshores, si jo vull menjar-me el que vulgui, perquè tinc poder adquisitiu, perquè la meva cultura, el que sigui, bueno, es pago com amb una ampolla de vi, per entendre's, o un restaurant respecte d'una fonda. Val? Això no es parla mai, i això és important, i això es parla a partir precisament d'aquesta companya que he comentat, de són les famoses targetes moneder que es donen, que podrien dir s'estan mirant de forçar, ja sé que queda antidemocràtic o sona malament, cap a determinats productes que siguin més o menys sans. Perquè si no,
també
és gent molt
precària. També hi ha estudis que demostren que les persones amb menys poder adquisitiu justament consumeixen productes menys saludables.
Exacte.
I de fet que els supermercats ubicats en zones amb on hi viuen persones amb menys poder adquisitiu ofereixen més productes ultraprocessats.
Entonces, per tant, hi hauria aquesta força de que forcis que amb aquesta targeta es comprin productes saludables. Després hi ha experiències a Anglaterra, que tothom diu que és el paradigma de la democràcia parlamentària i tal, que és gravar els productes que són no saludables, amb els continguts de sucres, amb els continguts de sal...
Això s'ha començat a fer, no?, amb les begudes ensucrades.
Exacte. Per tant, aquest hi ha un punt. Però és que això que sembla una utopia és que no ho baixem ni a la realitat més brutal. En aquest moment sabem que hi ha una població de persones al·lèrgiques intolerants altíssima, amb una gran, gràcies a la tècnica, un gran desenvolupament de productes que es poden consumir, però uns preus esgarrifosament cars. No estan contemplats com una malaltia o com una disfunció que pugui ser ajudada. Per tant, i tant que hi ha moltes coses a fer, sense trencar el sistema hi ha moltíssim a fer. Per tant, és imatge verda? Vull creure que no, però estan encara al recibidor de la casa, eh? Vull dir, falta molt espai per realment estar plantejant un canvi alimentari com el que planteja.
El Robert sempre fa aquesta passet més enllà, no?, de revolució, de canvi, eh? Perquè realment...
El tema el domina.
Quan vols fer es proposa un canvi, no? Si és un canvi superficial, valent, no? No sé... Millor que res, però si
anar
volem fer coses bé, fem-ho bé, no?
I potser, que no voleu dir que no té culpa, en part culpa, penso jo, que el món com ha canviat tant, que abans que només hi havia patates, cebes, tomates, coses molt elementals, no hi havia tant problemes i tantes coses. Ara hi ha tanta diversitat de coses...
La globalització.
Total, que és lo que, això és el que... Que volem anar a cara... Ui, el futur, el dia de demà, millorar, arribar un poquetat, millorem, que ens ho mengem tot amb patates.
El problema són les renúncies, no? Quines renúncies estem disposats a fer i quines no,
exacte,
no?
Perquè entres amb aquest rol, de que el que dèiem abans de la comunitat, el que deies tu, ara això fer, pui, cada vegada n'hi ha més, és veritat, abans va començar un, ara arreu trobes coses que pim-pam, i tu què penses, què estàs menjant allà? Si podria una patata i mongeta cuita teva i del pagès, si pot ser, és més bona que tot allò que t'has menjat. Però factor temps, factor...
Comoditat,
tot,
no?
Tot, sí.
I que en són molts. Són moltes persones, vull dir, és que és una cosa
esgarrifosa,
vull dir, és que mantindre això, un dia podeu cridar gent, però aviam, el control de la població estic començant a pensar seriosament. Bueno, o sobrem uns quants o tenim que acostumar-nos a ser brutalment sobris, però és que la cosa no dona més de si. És que...
el creixement no para.
I jo sóc el primer pecador. Cada 15 dies quan em porteu aquí, vull dir, jo me'n vaig esmorzar a la pastisseria. És el meu premi, podríem dir. I em prenc un croissant i un cafè, dues coses que no són precisament paradigma de menjar
és
normal.
És la cosa diària, ni així.
Bueno,
coses
de Roberts n'hi ha molts, vull dir, i cada dia hi ha gent, vull dir, que el sumatori és la problema.
És el que diu ella, és que hem entrat en una roda que no vol cada vegada.
I si tornem a les escoles, ja que potser podríem estar d'acord que l'educació al final és la base que ens permetria canviar aquest sistema que no acaba de rutllar, també es proposa que es torni a les cuines a les escoles, una cosa que ara per ara moltes escoles han perdut, que segons la conselleria i el govern ajudaria també aquest consum de proximitat, però no sé si això, com deia l'Eva, encareix costos, no sé si les empreses que es dediquen als càterings posarien el crit al cel, seria una bona mesura?
Jo crec que sí.
Hi ha moltes escoles ara que han tingut, o sigui, quan parlen del menjador escolar, que es cuina a l'escola, no?
Però les noves escoles es fan amb cuina?
Hi ha moltes escoles que s'han recuperat les cuines, per exemple.
Però jo recordo la meva escola que tenia cuina pròpia i el menjar es feia a l'escola, eh? Però no sé si ara les escoles que es fan de nova construcció ja es fan pensant en que arribarà un espai de menjador, però no sé si es fan uns fogons per entendre'ns.
Clar, perquè és una mica això, eh? Vull dir que si quan es liciten els menjadors es prima que sigui el preu, doncs me recordo que, parlo de fa uns quants anys, que es va posar a crit al cel perquè havia guanyat el concurs de menjadors una empresa de càtering d'avions. Valent? Fins aquí. Llavors, clar, dius... Això és, si tu primes que vols que surti més barat, doncs no pot ser més barat i amb la mateixa qualitat i que es cuini a l'escola, que hi hagi les cuineres, que hi hagi, no?, tot el personal, és impossible. Però si és l'administració...
Haurà parlat el departament de Medi Ambient amb el Departament d'Educació i el d'Economia?
Bueno, que tothom parli i els ajuntaments.
I el de Sanitat.
I el sanitat, i els ajuntaments, no? Que s'ho apliquin també quan fan els...
Les escoles infantils, per exemple, o les escoles bressol són de titularitat
municipal. O l'estiu. Totes les activitats d'estiu, que veus com entren tots els càterings de... a centres on n'hi ha, no? Perquè es fan als centres públics, no? Llavors, les activitats d'estiu. I als centres on n'hi ha cuina. I l'Ajuntament contracta un servei de càtering. Siguem una mica... Sí. No? Parlem, diguem-ho tot clar, no? Si no...
Van a lo pràctic. Van a lo pràctic. Estic segura, que és el que deia abans de la patata i punyeta, que li sortia més econòmic, més bé de preu. Fer-li macarrons o carn rebossada, que tot aquest càtering que deu costar...
Bueno, aquest càtering està superbarato, eh?
Però m'agradaria saber que els hi donen, també.
Bueno... Això potser... necessitaríem un altre programa.
Jo no s'hauria d'enfadar els del càtering, perquè sempre el càtering ha vingut...
Bueno, hi ha càterings boníssims, clar, no, tu paga'ls.
Però també tenen el seu apartat a casaments, eventos i coses. No té perquè ser al col·legi. Jo, sobretot al col·legi, trobo que valoraria molt donar-los una bona educació de menjar. Després ja és optatiu. Que tu vols fer una festa i vols un càtering, sempre no es venen perquè enfadar-se,
No, no.
El menjador escolar per mi té dues funcions. Una, la socialització del menjar, o sigui, tothom menja el mateix, i per una altra part, si es fa un pas més enllà, si es posa a la cuina, l'educació de que podríem dir el menjar no apareix directament, o sigui, un nap per ser comestible d'haver estat bullit, com a mínim. Cosa que no sé si les escoles tenen capacitat horària com per fer aquest pas, podrien dir, de formar amb la cuina, amb la transformació d'un producte en un aliment. Val?
Això també a casa, no? Hauríem de ser exemple.
A mi em preocupa la sanitat. Jo dic en un sentit que estem acostumats a que no podem agafar res de res, és a dir, emmalaltir per res. El consum a casa el tenim clar perquè més o menys algú es responsabilitza de la nevera, responsabilitza de la llista que penges a la porta de la nevera i saps l'aliment quin temps porta i podríem dir vas cuinant respecte al gust que tens i la pèrdua de qualitat que pot tindre el producte. Imaginem-nos en una escola amb 200 nanos, no és fàcil. I si a més posem la premissa de que hem dit que malauradament hi ha molts que tenen problemes alimentaris, el tema és posats a buscar cuines i posats a que... Jo defenso el càtering per la qualitat, per les normes, perquè no fan menjadors comunitaris per estatals, vull dir, perquè no els fan a nivell municipal, totes les escoles reben menjar del mateix menjador, amb la qual la gestió podrien dir més propera als pares, etc, 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 i no ho subcontractes amb una empresa. L'Estat, i ho dic així, comença a ser ell el que compra i, per tant, els preus, podrien dir, els pot pactar directament a qui vol, elabora, podrien dir, un pla estratègic d'alimentació respecte a l'escola, i no respecte a l'escola, respecte a les escoles, i, per tant, ajuda a fer un pas endavant. Perquè està clar, no ho sé, perquè jo ja no tinc fills, però m'imagino que una escola pública respecte a una privada, potencialment, potser les diferències amb els menús poden ser radicalment diferents, perquè els costos seran diferents. I, per tant, penso que una alimentació social seria important.
Doncs amb aquesta reflexió del Robert, acomiadem. Escolta, hem donat eines i opinions, almenys, per qui les vulgui entomar, aquesta dieta social, aquestes targetes amb dieta saludable de la mà, diguéssim, del govern. Eva, Robert, Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc. La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale. Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza. Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com. Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Health in Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Llegué con más tiempo de l'habitual, Beirut, Barcelona, és una novel·la a quatre mans escrita per la santcugatenca Maria Vancells i el madrileny Agustín Méndez. Segons expliquen ells mateixos, quan van començar a escriure aquesta obra, gairebé ni es coneixien, però ara, en canvi, tenen clar que no ho deixaran aquí, sinó que escriuran dues novel·les més per completar la trilogia. Per parlar-ne, ens acompanyen els protagonistes, els autors d'aquesta obra, la Maria Vancells, emprenedora, comunicadora, actriu i ara també escriptora. Maria, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
I Agustín Méndez, que ens acompanya via telefònica, que és arquitecte i artista. Agustín, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal estàs?
Molt bé. Maria, abans de res, aquest estiu parlàvem amb tu i ens explicaves que compaginaves la teva professió de dissenyadora gràfica i comunicadora amb el teatre, que has descobert ja de més adulta, i que cada vegada ha anat guanyant més pes a la teva vida. De fet, has fet papers per aquesta casa als 40 anys, per exemple.
Sí, és veritat, vam fer la convocatòria als 40 anys.
Aquesta trajectòria per Ràdio Sant Cugat, i ara afegeixes al combo l'escriptura.
D'on treus el temps per tants projectes?
Aquesta és la pregunta que sempre fa la gent. D'on treus el temps? El temps hi és. El temps hi és. Ara, el meu pare sempre deia una cosa, que si la vida no la pots allargar, ensanxa-la. I jo practico l'art d'ensanxar.
Doncs de moment prou bé.
Això es fa amb menys sèries i més vida, bàsicament.
També aquesta és una altra, amb prioritats diferents.
Sí.
Agustín, en el teu cas tampoc et quedes enrere pel que fa a projectes i interessos. La teva professió és la d'arquitecte, però també et defineixes com un artista. I ara també escriptor. Et faig la mateixa pregunta que la Maria, com ho compagines tot plegat?
Bueno, la verdad es que al final encuentras tiempo de sacándolo de debajo de las piedras si hace falta. Puedes acortar las horas de sueño. Hay un montón de formas. Además, cuando haces algo que te gusta, el tiempo cobra una dimensión mayor. Con lo cual, al final es todo fácil. Es cuestión de decidirlo.
De invertir horas.
Invertir horas. ¿A cambio de son o no?
Moltes vegades sí.
Pues sí, a veces, claro, a veces te dan las 3 de la mañana y dices, bueno, pues mañana tendré un poquito más de cara de sueño.
Hi ha algun peatge, hi ha algun peatge a aquesta hiperactivitat, diguéssim, creadora. I què ha passat perquè el camí d'una actriu i comunicadora santcugatenca s'hagi creuat literàriament amb el d'un arquitecte madrileny? Com ha anat?
Cuéntalo tú.
Bueno, pues empezó de una forma bastante casual, porque estábamos un día hablando por teléfono y empezamos comentando un proyecto de escribir un libro bastante políticamente incorrecto, y María dijo, no, mejor vamos a escribir una historia, ¿no? Y con esa broma empezamos a escribir. Yo creo que María ahí pues sí puede contar un poco el comienzo, como la
que
ya lo sortea. Y...
La historia es que li provoco, pues oye, nos ponemos, perquè sempre fèiem la broma de, pues, tenemos que escribir esto y lo otro, no sé què. Ell i jo ens vam conèixer perquè un amic comú, un amic, un conegut meu, li va passar el meu telèfon per un tema professional, i allà vam començar a parlar, i com que els dos som de xerrar, pues aquí estem. Comencem l'aventura amb que li dic, bueno, pues vale, hacemos un sorteo a ver quién empieza la novela. I li va tocar a ell. Va trigar a contestar, lo puedo decir, tardaste.
Tardé. Es que estaba en ese momento fuera, estaba en Lisboa trabajando y me costaba mucho.
Ell com a arquitecte viatja molt també. Aleshores, de repente, me llegó un dia el primer capítol. I el primer capítol, desvelo, perquè no desvelo res, t'ha explicat a la contra d'això, és un tio que està a Beirut, en un avió, és espanyol, i diu que li costa sortir l'avió perquè fa 2 setmanes de l'atemptat que va matar a Wissam al-Hassam. I jo aquí em quedo en plan, ¿quién demonios és Wissam al-Hassam? Així que aquí va començar el repte de veure cap a on ho enfocàvem. Jo, per portar-ho cap a casa, vaig crear un personatge a Barcelona i aquí ja va estar, Beirut-Barcelona, i ja empezó nuestra batalla.
Aquí tenim part de la trama d'aquest títol. Abans d'entrar en matèria, perquè voldré que ens feu vosaltres mateixos un resum de la sinopsis, perquè millor que l'autor això no ho fa ningú, si algú està buscant un llibre signat amb els vostres noms, no el trobarà. Perquè he optat per fer com un híbrid i crear una nova assignatura, un pseudònim nou,
un
pseudònim, no?, per dir-ho d'alguna manera. Per què he optat per publicar amb aquest nou nom fusionat, que és Maria Agustina Méndez Vancells, i no amb els vostres dos noms?
Perquè ens va divertir la idea de crear un personatge més. Sí, ¿verdad, Agustín?
Sí, fue un poquito así. Aunque yo hubiera puesto un nombre un poco más discreto, que pasáramos desapercibidos, porque a veces tratamos ciertos temas políticos que pueden no ser del agrado de todo el mundo en estos países estos países árabes, y bueno, para evitar tener algún problema por algunas opiniones o por algunas informaciones que dan algunos de los personajes.
Pero bueno, que decidimos crear a María Agustina, que es nuestro alter ego, ¿no? Es nuestro personaje escritor. A mí es muy divertido porque ella y yo parlem de la María Agustina.
En tercera persona o en primera?
Sí, en tercera persona. O sigui, per nosaltres és un personatge més. De fet, tot el que té a veure amb el conte, diem que María Agustina tiene esto, tiene lo otro. Saps? És molt divertit, també. I també és més fàcil de recordar que no Maria Vancells, perquè la gent de Madrid a mi no em coneix, o Agustín Méndez, que la gent meva d'aquí no el coneix a ell, no? I ells van dir, venga. I és per això vam crear també la web de mariagustina.com, que és superfàcil de recordar, i allà està tota la informació també.
Tothom trobarà a la web el que necessiti saber, que intentarem fer un repàs per aquesta entrevista. Si us sembla, feu-nos 5 cèntims, perquè a mi em fa molta por sempre fer spoilers quan parlo de llibres i de pel·lícules. Per tant, per aquells que encara no hagin tingut el llibre a la mà, què trobaran en aquesta obra? Quina història explica? Ens ha fet una mica aquest primer capítol, no? Aquesta, aquest escenari d'aquest avió, a l'arribada a Beirut... què més? Què explica
el llibre? Senyor autor, conteste usted, por favor.
Pues, vamos a ver. La verdad es que como la historia se empieza a construir presentando una serie de personajes. Al final del recorrido no existe un solo protagonista, sino que existen distintas maneras de ver el mundo y que todos coinciden en ese entorno de espacio-tiempo de octubre del 2012, que es donde arranca la novela, ¿no?
En Beirut.
En Beirut. Entonces, al final se convierte en una danza de personajes que poco a poco cada uno de ellos va cogiendo una velocidad en su historia, y de hecho había un momento que casi se nos escapaban a nosotros.
Ahora os lo preguntaré.
Ha sido una experiencia divertida, pero además es que se ha formado la historia casi ella sola.
Expliqueu, de fet, a la web del projecte, que ara en parlava la Maria, que el procés d'escriptura va ser com una partida d'escacs, digueu, no? Que els moviments de cada jugador s'anaven produint d'una manera inesperada.
Tal qual.
Per tant, a mi em teniu estupefacte amb l'escriptura. Entenc que la trama s'anava desenvolupant sense consens, per entendre's?
Mira, en el llibre posa a la contra, posa no nos perdimos porque no había destino, i és que és tal qual. Va arribar un punt que vam anar construint les històries dels diferents personatges i va arribar el punt de parar-nos a dir com lo acabamos? Perquè, clar, amb la que vam liar, perquè el llibre passa moltes coses, va, viene, bueno, barregem història real del moment, personatges reals del moment i altres inventats nostres, i clar, l'anaven complicant tot. Bueno, és que els personatges ens anaven portant.
Agafaven vida pròpia, no?
Sí, l'Agustín escriu de nits, val? I aleshores jo m'aixecava al dematí, tenia un WhatsApp, tienes un mail, com a les pel·lícules. I aleshores jo mirava el mail i pensava, jo, com t'has passat?
Pues us anàveu fent la punyeta o què?
Alguna vegada sí, ¿verdad, Agustín?
Alguna vegada, però bueno, era sin intención.
Sí, bueno.
Per tant, entenc que no hi havia un guió, un full de ruta abans, això que
mai
expliqueu a la contra, no havia un destino.
No,
és fortuït tot una mica, entomant el que havia escrit l'altre.
Exacte. Con asesinatos que no venían a cuento. Agustín?
Hi ha hagut bronca?
Sí.
Hi ha hagut bronca o no hi ha hagut bronca?
Jo vaig crear un personatge que m'agradava molt i de sobte rebo el capítol següent i que me lo ha matat.
Oh, ja sé,
però que me lo has matat.
Agustín, això no es fa en un escriptor?
Ja, però bueno, fue sin queriendo.
Heu parlat d'aquests personatges, no? És una novel·la coral, al final, la deia l'Agustín, no hi ha un personatge clar. Hi ha l'Elias, l'Aisha, en Zuhair, no sé si ho estic dient bé, això. L'Ahmed i el Hassan. Hi ha personatges preferits? Què ens en podeu dir de cadascun?
Jo tengo la mía.
Potser no coincidiu, a més, no?
No. Aquí no coincidim, perquè a més jo soc més l'Aisha, de fet és un personatge que he creat jo des de Barcelona, l'Aisha és nascuda a Barcelona.
Aquella pregunta, què hi ha de tu en el personatge de l'Aisha?
L'Aisha és nascuda a Barcelona, però de pare libanès, i clar, la seva història és barrejada, no? I aleshores, clar, jo anava creant un personatge, era, hòstia, però que no puede ser, que hemos tenido nuestros ques. I ell és més de personatges més... L'Agustín ha viscut a Beirut, cuéntalo. O sigui, el tio portàvem ja 100 i pico planes i em diu, és que jo estava en Beirut en ese momento.
I tu no ho sabies fins a la pàgina número 100.
Jo no ho sabia. Dic, perdona. O sea, a ver.
No, es que estaba trabajando en Beirut. Me retiré allí unos meses y justo ocurrió el atentado. Además, yo también trabajaba en el aeropuerto, con lo cual al final tenías un poquito más de acceso a ciertas informaciones. Y te das cuenta que allí era todo una locura. Y bueno, la verdad es que la situación no es tan peligrosa como te lo querían vender en aquel momento. Al revés, veías las noticias internacionales y aquí en la península teníamos muchos más problemas y daba más miedo.
Pero es verdad que nuestros personajes se encuentran en ese momento y que Beirut sufrió un daltabaix, diguéssim, amb aquest assassinat. Aquest senyor era un senyor molt reconegut que havia emigrat a París. Anava a Beirut sense que ningú sapigués i el dia que va arribar el van matar. Amb la qual això va crear tota una sèrie d'esdeveniments que en el llibre pues, van afectant també els nostres personatges. No? Es troben en situacions reals i és molt bonic veure com els diferents caràcters que hem anat creant assumeixen la realitat d'allà, no?
Agustín, la Maria ens diu que la Ixa, diguéssim, és el partit d'alguna manera. No m'agrada dir preferits, però ja ho ha dit ella, és la seva preferida. El teu o la teva qui seria?
Pues hay un personaje que es el hermano del padre de Aisha, que al final es una persona como muy, muy clara. No es nada bueno, es más bien un demonio con... un demonio en la tierra, pero es un personaje que me gusta por su claridad.
Es un personaje honesto, pero no más sabo.
Es malísimo, pero honesto, sí.
Malo, malísimo.
També s'han de reivindicar els malos malíssimos en les històries.
També
no?
està basat, no tan directament, però està basat en un personatge real, també.
Ara no vull dir-li si és autobiogràfic, perquè si no quedaria fatal, clar. A quin punt... Digues, Agustín.
No. Lògicament sempre pot haver alguna pincelada de coses que has vivido i has vist.
És inevitable, no?
És inevitable, però hi ha un món que has observado, no que lo has participado dentro de los malos malísimos, ¿no? Pero sí los has visto con una cierta distancia.
A quin públic va dirigit el llibre, que ara ja sabem que és el primer d'una trilogia? Qui creieu que sí o sí s'hauria de llegir aquesta
història?
Mira, quan
el vam tenir escrit, el vam voler passar a quatre persones de confiança. Una d'elles va ser el meu fill, el Víctor, que acaba de fer 26 anys, i els altres eren més de la nostra quinta, no? Però a mi m'interessava molt, el Víctor és un gran lector, i saber què, no? Jo crec que és un llibre que està, pues, és que decimos, Agustín, des de los 20, o sigui, és un llibre que és molt ràpid de llegir, és molt trepidant, i crec que enganxa, és que l'Agustín i jo fem broma, diem, és que és una sèrie, perquè...
El ritme, no?
El aquest ritme picat. Sí, i aleshores jo crec que és per totes les edats.
Sí, además es que no es que fuera intencionadamente creado así, sino que es el resultado que se produce.
Es que nada es intencionadamente.
¿Heu fet maig literàriament?
Què vas dir? Ah, maig literàriament.
Sí,
sí, perquè ens hem entès molt bé.
Perquè
jo
podria
crec...
haver sortit malament per entendre'ns,
bueno, podríem no estar aquí.
O no estar d'acord amb
Mira,
com ha quedat.
Per nosaltres és un gran èxit. Dues persones que no es coneixen de res. Home i dona. Madrid, Barcelona. Sí que hi ha una vessant artística, que la tenim tots dos, cada un amb els seus. L'Agustín és un gran artista i jo faig teatre. I ens hem entès molt bé. Des del minut un ho hem disfrutat, ho riem. I una cosa que estem dient ara, que és molt bonica, que l'Aisha, l'Ahmed, el Hassan, el Zuhair, tots aquests personatges que hem creat, ja no són nostres. Ara ja volen.
Els heu deixat anar,
I és molt guai. Un món que has creat tu... que de repent et truca la gent i bueno, els amics o gent coneguda que ens ha donat el feedback, és molt xulo, els encanta, els atrapa i dius, jo, lo que hemos liado, i no ens coneixíem de res.
Hagués sigut molt diferent aquest llibre si l'haguéssiu escrit per separat?
Jo no l'hagués escrit. ¿Tú lo hubieras escrito solo?
Yo creo que no, porque aparte la riqueza de tener otro 50% que contrarresta, que te cambia las historias como las tenías estructuradas.
Que fa la punyeta.
Sí,
hace la punyeta, pero es mucho más enriquecedor.
Sí. Bueno, i a més, poder-lo comentar, poder crear això entre dues persones ha sigut super enriquidor.
També entenc que us heu sentit més acompanyats, no? A vegades es parla d'aquesta solitud de l'escriptor, de l'escriptora.
Sí.
En aquest cas, hi ha hagut aquesta companyonia, entenc.
I la crítica de l'altre, també, no? De esto sí, esto no, quan vam fer les correccions. O sigui, el vam escriure molt ràpid, vam començar, l'altre dia vam mirar, jo vaig rebre ese primer capítol el 2 de febrer del 24, i el vam acabar d'escriure, que fue julio, Agustín, por ahí?
Junio.
Junio, sí. Vam anar a l'escala una setmana, lo acabamos juntos, i ahí salió lo que salió. I després hem estat mesos corregint. I clar, les correccions han sigut més dures. Aquí sí que hi ha hagut moments de tossuderia de l'un o de l'altre, molta més de l'Agustín. Però, clar, també és una estira i arronsa de coses que has escrit tu, que les sents així, i l'altre diu, no, és que esto no va així. I clar, és com, a veure, un moment, no?
Clar.
Però, bueno, aquí estem. Jo li dic, per nosaltres és un gran èxit. Haver arribat a escriure aquest llibre junts és una aventura xulíssima.
Molt breu, perquè ens queden 2 minuts i vull preguntar-vos també si teniu presentacions aviat. Què ens podeu dir de les pròximes 2 novel·les de la trilogia?
Hablo yo de presentaciones y tú de novel·les, ¿vale?
Vale, perfecto.
Presentacions tenim a Sant Cugat el 26 de març, crec que és, a la tarda. Estem acabant de definir el lloc i tinc la gran sort de que el senyor alcalde ens farà la presentació del llibre, que això és un luxe. Tenim un altre 9 d'abril a Barcelona, a la llibreria Byron, que estem pendents de qui ens farà la presentació, però jo tinc un somni, aviam si es compleix. I després tenim la taula d'escriptors a Sant Cugat el 12 d'abril. Vull dir que també això és com, ostres, que fort, ens estan passant coses molt divertides, no?
Doncs de moment 3 dates, veurem si segueix creixent
veurem.
Agenda de presentacions. Agustín, molt breu, les 2 següents novel·les de la trilogia, què ens en pots dir?
Pues el escenario cambia, aparecen nuevos personajes y traemos ya bastante avanzado a algunos personajes que habían salido en la primera parte. Entonces el escenario es totalmente distinto y los personajes son distintos. La historia sigue casi al mismo ritmo, que es vertiginoso. Y el tercero, hemos estado estudiando la siguiente localización, pero todavía lo tenemos muy verde. Aunque ya hay bastantes ideas, pero todavía están sin cortar.
Bueno, no volem fer més spoilers. Us tornarem a convidar quan publiqueu aquesta segona part de la trilogia. Llegué com es tiempo de l'habitual, Beirut Barcelona. Ja sabem que en el pròxim llibre hi haurà un altre escenari. Un llibre de Maria Agustina Méndez Vancells, aquest alter ego, aquest personatge de la Maria i l'Agustín. Agustín, Maria, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Merci.